els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia.
Quin testimoni el de la gent que un bon dia doncs va al metge i això, no? I li diuen que té Alzheimer. I com et canvia la vida d'un moment per l'altre, no? Antonio Fornés, bona tarda.
Molt bona tarda. És absolutament terrible, no? Perquè és una enfermedad molt traïdora, no? Perquè, clar, continues viu, però deixes de ser tu mateix, no?
Sí, sí.
Deu ser terrible.
Sí, sí. No, ho és. Més enllà ara de qualsevol... Jo recordava ara fa un moment, perquè m'ha agradat una cosa que deia la Cristina Maragall, parlava del dol en vida.
Clar.
O sigui, de que com a familiar has d'aprendre a fer el dol en vida, no? I més enllà, insisteixo, de qüestions de si un creu o no creu, no entrem en això, però sí. Recordava, m'ha vingut al cap una cosa que em va cridar molt l'atenció en un llibre de l'Odoard Ponset, que es deia Viaje a la felicidad, ara ho explicava, sí. No? Que deia que l'evidència de que no hi ha vida més enllà de la mort és l'Alzheimer, no? Que és la mort en vida, no? Era una reflexió interessantíssima.
Clar, però ho deia, perquè és terrible, perquè clar, tu ets viu, però al final un ésser humà és el seu passat, són les seves vivències, és el que ha viscut, no? Quan tu oblides tot això, en realitat estàs viu, però ja no ets tu, no? Però això és una cosa molt, molt esferidora, en aquest sentit, no? I és una enfermedad molt moderna, en sentit que és una qüestió no moderna que sigui nova, sinó que s'estén molt l'actualitat, suposo, pel tipus de vida o per els anys que vivim.
Segurament des del punt de vista de la filosofia això ho podríem engrandir dient, bé, és que un és molt més dels seus pensaments.
Clar.
No? Clar, això ens portaria cap a un altre debat.
Efectivament, clar.
Absolutament interessant, no?
Des d'un punt de vista clar, i el sentit de què és l'ésser humà, no? En aquest sentit, nosaltres, inevitablement, enganxant també el mateix amb el que deies, més enllà de que creiem o no, tots tenim una miqueta la idea cartesiana, no? Al final, del cos com una màquina i després l'esperit que... alguna cosa que mou aquesta màquina, no?
Clar.
Però enfermetats com aquestes, veiem que això no és tan fàcil.
Sí, no ho és.
I la cosa és més complexa.
És molt, molt complicat. No, i una altra cosa, no? Que jo crec que anem per la vida amb la sensació de que nosaltres som un punt i a part. És a dir, que amb nosaltres no passen aquelles coses que escoltem que els hi passen als altres.
És inevitable.
Fins al dia que et passen. No?
Clar, recorda't allò que deien els grecs, que al principi els homes sabien el dia i l'hora que moririen.
Ja.
No? Ja. I deien, quan, com ho sabien, no sortien de la cova, vivien en coves i no sortien ni a caçar ni a menjar, estaven deprimits, però sabien que els hi quedaven 13 anys, 2 setmanes i un dia.
Clar.
I al final, deien, Zeus un dia va decidir que sabrien que moririen igual, però no els hi dirien el dia. I de sobte tots es van animar i van sortir a caçar, el qual és absurd, perquè clar, efectivament tots sabem que moririm, tots sabem que acabarem, però aquesta idea de no saber ens permet viure tranquil·lament... Com
la felicitat de la ignorància, Antonio.
Si això,
però, clar, no podem viure sabent... És que no podem viure de determinades maneres. L'accés de coneixement, en aquest sentit, pot ser negatiu, no?
El que passa que des de la filosofia sempre s'ha dit que la filosofia és just la ciència que ens ensenya a morir i a reflexionar sobre el fet de morir. És una altra manera de veure-ho, no? O sigui, com sempre, al punt mig... viure com si això no va amb nosaltres,
yeah.
Des del punt de vista és absurd, perquè sí, va amb nosaltres. O sigui,
sí, tant que va amb nosaltres.
Ho trobarem tard o d'hora.
Després, no?
Clar, tampoc podem viure obsessionats i això no sortir de casa perquè morirem. Però jo crec que reflexionar sobre el fet de que això va amb nosaltres i tard o d'hora la cosa s'espatllarà, està bé per intentar valorar al màxim el que tenim, que no durarà sempre, i reflexionar sobre si estem aprofitant el que tenim, no? Perquè si no, tenim allò que deia Plató, de que tenim el perill de dormir tota la vida i no despertar, sinó el somni etern, no? En aquest sentit, no?
Això ho deia Plató.
Això ho va escriure Plató, no? En aquest sentit de que hi ha persones que passen per la vida dormint i ja només despertaran quan arribin al somni etern. O sigui, ja la cosa massa tard, no? Llavors, pensant que arribarem a aquest somni etern, a vegades està bé per dir, bueno, un moment, què estic fent ara, i això que estic fent és molt valuós. Jo ho he dit algunes vegades en aquest programa, i és una cosa que ho continuo dient moltes vegades, eh? Estem perfectament acostumats a viure, perquè és l'únic que recordem. Però amb l'immensitat de l'univers i de l'espai, lo nostre és res, i dintre de res ja no estarem aquí, no? I això ho hem de valorar. Ens sembla molt normal viure, però no és absolutament normal. Inclús des d'un punt de vista estadístic, purament aleatori, que nosaltres vivim, és increïble. Ens ha tocat la loteria, no? En aquest sentit. I, home, ho hem d'aprofitar. I això, sobre això la filosofia ha pensat molt, no? En aquest sentit. I jo crec que és autoajuda de la bona pensar en això sense... això, sense preocupar-se massa, sense obsessionar-se, però tindre-ho en compte.
El programa d'avui, amb l'Antonio Fornés, es podria dir perfectament si Maquiavel aixequés el cap.
Això...
Què passaria si Maquiavel aixequés el cap?
Bé, doncs somriuria, jo crec, perquè es trobaria molt còmode.
Sí, no?
Okay. Altres filòsofs probablement patirien, sobtarien, es desesperarien. Maquiavel diria això de que res nou sota el cel.
Perquè... Veus? Diria, veus?
Algun tipus de raó tenia, jo, no? Però, clar, si hi ha un pensador modern que no ha perdut res, de la, desgraciadament, també hem de dir-ho, sí. De la seva actualitat, és Maquiavel. Perquè, clar, Maquiavel és dels filòsofs que jo poso, com Nietzsche, etc, que jo els classifico que són els filòsofs que diuen la veritat, entre cometes. Què vol dir viure la veritat? La majoria dels filòsofs, i sobretot els filòsofs polítics, treballen i pensen al respecte del que deuria ser. Mm-hmm. És a dir, el món deuria ser bo i pensarem com farem un govern on el govern sigui bo i els ciutadans siguin bons i tot serà perfecte. Això va des de Sòcrates, des del naixement de la filosofia. No? Uh-huh. Aquest, com deuria ser? En canvi, Maquiavel fa un pas enrere i diu, mira, això ho deixem per altres. No? En aquest sentit, jo parlaré no del que deuria ser, sinó del que és. En aquest sentit, del que veig que em rodeja, mm-hmm, aquesta Itàlia renacentista, i explicaré, perquè, curiosament, una de les coses de les que s'acusa a Maquiavel és de ser un personatge immoral, no? Perquè al final més o menys va dir que la fi és el més important i que, bueno, els medis són insignificants, l'important és aconseguir el poder i mantindre's. Però Maquiavel no és immoral, perquè, de fet, ell tenia melangia de la Roma, diguem-ne, republicana, no? Inclús ell escriu que per la nit, després de tot un dia dedicant-se a la política i a aquestes qüestions, es tancava la porta de la seva casa i amb els llibres de Tito Livio i Suetoni parlava amb ells com recuperant-se, no? De l'horror del dia a dia. Però diu, això és el que m'agrada, però després jo, el que veig a Florència, el que veig amb els Medici, el que veig és una altra cosa. I jo el que faig és donar consells pel príncep actual, si vol arribar al poder, si vol ser sant, és una altra qüestió, però si vol arribar al poder, millor que em faci cas, perquè, clar, Maquiavel és d'una lucidesa increïble, no? Això és el meravellós i al més, al mateix temps, el que ens posa nerviosos. Per exemple, ell va conèixer a Savonarola. No sé si els oients recorden a Savonarola. Savonarola era un dominic que durant un temps va dominar Florència, va fer fora els Medici i va instaurar una mena de teocràcia. De fet, les fogueres de les vanitats, això, com el llibre de Tom Wolfe, sí, la pel·lícula, sí, sí. El va posar Savonarola, no? I obligava la gent a tirar aquestes fogueres les coses que no eren luxoses, les que no eren essencials, no? Inclús Botticelli va tindre que cremar algun quadre, no? En aquest sentit. Però, clar, al final se'l van portar per davant a aquest Savonarola, gràcies a Déu, no? Però llavors, Maquiavel, que el va conèixer, i diu, esta es la causa de que todos los profetas armados hayan vencido y los desarmados perecido. És a dir, clar, aquesta la línia de Maquiavel de, mira, és cru realisme, de, mira, els profetes que s'armen, que si, és allò de, si vis pacem para velum, si vols la pau, preparar la guerra dels romans, i, mira, els profetes com Savonarola, que prenen el poder però van sense armes, sense exèrcit, tard o d'hora, se'ls menjaran. És a dir, clar, llavors diu, això és moral o immoral? Bueno, desgraciadament, diríem que és la realitat, no? I això és el que tota l'estona descriu Maquiavel.
És el poder de la força, en definitiva, no?
De la força, però també de la intel·ligència. Fixa que ell parla molt de que el príncep ha de tindre virtut, però no parla d'una virtut en sentit cristià o religiós, perquè ell s'allunyà bastant d'això. Parla de la virtut en terme grec tècnic d'areté, és a dir, de coneixement, d'habilitats, no? I llavors diu, mira, el príncep és l'home que s'imposa la fortuna, no? Que serà a la sort, etc. I té una frase molt, molt misògina, però que explica tot, i ve a dir, la fortuna és una dona, i a les dones, per això misògin, diu Maquiavel, els hi agrada que els hi peguin. És a dir, el príncep és el que s'imposa la fortuna, és el que és agosarat, i el que imposa la seva llei, és a dir, la força. I per això fa falta força, fa falta armes, però també intel·ligència molt subtil. I porto un exemple, per exemple, que ell explica al Príncep, que és el seu gran llibre, perquè veiem, clar, aquesta barreja de superintel·ligència...
Avui em deus odiar molt, no? Perquè et vaig veient un ball de folis... O sigui, deixa'm que digui una cosa, deixa'm que ho expliqui,
tant,
això. Perquè l'Antonio es prepara molt bé la secció.
Faig el que puc.
No? I ens envia allò, els guions, amb allò, tot perfectament. Sí. I avui és un d'aquells dies que el vaig veient moure folis, no sé si per les meves intervencions, que t'estan alterant una mica l'ordre...
No, al final, es tracta... Jo porto els papers una miqueta per
dic, si vols, callo, vull dir...
No, jo prefereixo que em preguntis i anem canviant, perquè sí, això és molt més viu.
Molt bé,
que és
veritat
que portava al final, per això diu, aquesta barreja
sí.
d'intel·ligència
sí.
i de crueltat. I posa un exemple que diu, com s'ha, per exemple, de tranquil·litzar a un poble? I posa un exemple que és històric, que és de César Borgia, que, de fet, podríem dir que els seus herois, en realitat, són... el César Borgia, que és conegut, que era duc italià, que va entendre unificar Itàlia, etc, que és com el primer polític modern, entre cometes, i quan, fixant bé, que quan parlem de primer polític modern, en realitat que és un eufemisme per dir el primer polític desalmat, sense escrúpols, que abandona qualsevol tipus de moral i diu, jo vull governar de qualsevol cosa. És curiós, no? Perquè això no li diem el primer polític més dolent de tots, sinó el primer polític modern, corxo.
Sí.
I l'altre heroi seu és Ferran d'Aragó, no?
Yeah.
Que el del qual diu, bueno, Aragó era un estat petit, poc important a Europa, però amb aquest Ferran, que deixa de banda també la moralitat i els escrúpols, d'un-hi-do al que ha arribat a fer, no? En aquest sentit, són com els seus herois de príncep. I es posa un exemple d'aquest César Borgia. Diu, tenia una província, la Romanya, que és més o menys la zona de Bolònia, que no pagava impostos, es revoltava... Bueno, una zona difícil, no? I, bueno, va escollir a un dels seus esbirros, podríem dir, dels més forts, dels més crudels, un tipus que es deia Ramiro d'Orco. I li diu, vés-hi cap allà i posa ordre de veritat. No? I aquest, que és un militar, el Ramiro d'Orco, se'n va cap allà, comença a penjar gent, a executar gent, diguem-ne que posa en fila a la gent de la Romanya, i quan ja està pacificada, la gent comença a pagar impostos, clar, perquè qualsevol no, etc. Llavors es presenta César Borgia. I el primer que fa César Borgia quan es presenta amb aquella província pacificada és agafar aquest Ramiro d'Orco i executar-lo públicament partint-lo per la meitat. Déu-n'hi-do. No. De fet, aquest pobre Ramiro havia fet el que havia manat al César Borgia, no? Però és aquesta idea de... jo sóc millor, i veus, jo us protegeixo, i acabo amb aquest, que en realitat només ha fet... I clar, Maquiavel diu... amb aquesta acció, pels ciutadans de Bolònia, de la Romanya, els hi va semblar que César Borgia era un home just. I clar, diu, fixa't que probablement... fent les coses terribles i dolentes és com les coses funcionen. Perquè, clar, ell ve a dir que és perillós tindre un polític, és a dir, a un governant bo que sigui un exemple de moralitat, de bondat, etc. Perquè diu, mirin, sap què? No funcionarà. Arruinarà el país, l'invairan, o sigui... ve a dir...
Sí, per Maquiavel, un bon polític és una mala persona.
Clar, perquè ell mira la història i diu, mira, nosaltres necessitem, ell va dir, els homes, que amb això s'adavanta a Spinoza o a Hobbes, no? Diu, els homes són més aviat regulars, va dir Maquiavel, no? És a dir, ja veiem el que som. I no ens podem convèncer de lo contrari. I necessitem algú que ens coercioni, és a dir, que ens controli amb bones paraules, però sobretot amb fets durs, perquè si no, la cosa va cap al caos. Llavors necessitem una persona... que vulgui el poder, que s'imposi al poder i que s'imposi a nosaltres, perquè si no hi haurà ordre, no? Al final s'està davantant el que diu a Joe Hobbes del homo homini lupus, no? És a dir, que l'home és un lloc per l'home i que per això necessitem un gran poder que ens controli, no? Això ja ho diu Maquiavel. I per això dic, clar, si posem una bona persona, un tio moral, que sigui molt religiós, etc, això no passarà en aquest sentit, perquè, clar... és una qüestió que també continua sent molt actual, no? Perquè, clar, Maquiavel no parla d'idees polítiques. No parla de quines idees polítiques són millors o quines idees polítiques són pitjors. Ell parla de poder. És a dir, perquè ell veu que les idees polítiques, els discursos, tot això és una carcassa que diguem-ne, vesteix o disfressa la realitat. És a dir, el príncep què vol? El poder. Per damunt de tot, arribar al poder i, segon, conservar el poder. I llavors diu, per arribar a això s'ha de fer el que s'ha de fer. No? I ell escriu, bueno, clar, el millor... Arriba a dir, lo important ni tan sols és que el príncep tingui bones condicions, és a dir, sigui molt intel·ligent, etc. Lo important de veritat és que ho sembli. En aquest sentit. I clar que diem, bueno, això és totalment modern, no?
Absolutament.
En aquest sentit. Sí, i clar, sí. Fixa't que en aquest sentit d'absolutament modern, el que fa Maquiavel és donar un pas enrere. En canvi que sigui, sembli terrible, des del meu punt de vista, ell fa un pas enrere, agafa perspectiva i té una certa lògica, perquè, i a vegades ho hem parlat aquí, un dels problemes, per exemple, de la política en la modernitat és la conversió de la política en un estat d'idees quasi religioses. És a dir, jo sóc de dretes, comunista, d'esquerra, del que sigui.
El seguiment del decàleg de cada opció.
Això mateix. Opció, jo sóc, sí, bueno, sí. Jo sóc això i ja
i
està.
Ja està.
I aquí sí, no em mou, sí. Perquè és, jo crec que amb això...
Clar, I ni m'ho plantejo.
Clar, estem en el terreny de les creences.
Clar.
I llavors Maquiavel diu, mira, tot això en realitat és com un ropatge. És com una qüestió que posem a l'enridador. Però l'important és el poder i després exercir el poder de la millor manera possible en cada moment. I això, que sembla terrible, en realitat, per un altre costat, dius, bueno, probablement, si tots ho veiéssim així, en la modernitat actual, per exemple, hi hauria molt menys tensió, hi hauria, per exemple, molt més diàleg, o aquesta polarització que vivim, no només a aquest país, sinó en general a totes les democràcies occidentals, perquè tenim aquesta idea, cada vegada més el tema de la política molt religiosa s'imposa, no passaria, perquè el que diu Maquiavel és, deixeu de tal, i veiem cada problema, i intentem resoldre aquest problema, no? Amb la qual cosa, de nou, Maquiavel és absolutament modern en aquest sentit, encara que sembli molt poc moral, no? Però, cuidado que no ho és, perquè, clar, és el que dèiem al final, ell, mira, tots els polítics, és la idea de Maquiavel, es mouen per ambició. I diu, i volen el poder. Però això no vol dir que després, una vegada agafin el poder, siguin horrorosos pel poble, no? Però que diu, el que no ens hem d'enganyar és perquè volen arribar aquí. I per això va dir, quan pitjor millor, en el sentit de que, clar, perquè diu, si arriba al poder un home amb molta força, amb molt capaç de dirigir, amb molta intel·ligència cruel com César Borja, evidentment serà bo per ell. Però inevitablement el seu estat també s'imposarà als altres,
clar,
no?
Clar, clar.
En aquest sentit, diu, bueno, pues, millor que ens toqui un d'aquests. I clar, perdó, és curiós perquè, i com dèiem, al mateix temps, Maquiavel és un exemple de lo contrari, no? Perquè ell com polític, és una persona absolutament fracassada, no? És un polític petit i que acabarà a la presó, no? Perquè ell, en realitat, no és consistent amb les seves idees, intenta portar una vida més o menys moral. Amb la qual en realitat, d'un costat, no és consistent amb les seves idees i observa que per no haver sigut consistent amb les seves idees no, li va malament perquè acaba a la presó, no? Amb la qual dius, bueno, igual, el propi Maquiavel...
Aplícate el cuento,
aplícate
no?
El cuento. Tindria que haver sigut una miqueta més...
Te llamaré Nicolás.
Clar, una miqueta clar. Més maquiavèlic, no?, en aquest sentit, clar. Perquè, de fet, va acabar la seva vida tallant troncs a una petita...
Ah, sí? Això no ho sabia.
Sí, perquè... Ell viu al final de les Medici, de Lorenzo el Magnífico, a Savonarola fa fora els Medici, i ell té alguns càrrecs importants al moment de la República de Florència, quan, òbviament, abans dels Medici també era República, però era una República fictícia, perquè al final els que manen són els Medici, no?
Clar.
Hi ha un interregne en el qual els foten fora i Maquiavel té càrrecs polítics. Però, clar, és el que passa és que els Medici tornen. I, clar, portant una llibreta, per així dir-ho, no? En aquest sentit, del que s'han portat bé i els que s'han portat malament. I clar, Maquiavel està entre els que s'han portat malament. I et diu que, demostrant que no és encara... Que no, encara que ell és d'una lucidesa tremenda i els seus llibres són meravellosos, ell és poc eficaç i poc pràctic. Uh-huh. I quan tornen als Medici, inclús intenta dedicar-los un llibre. És a dir, que al final intenta com reaccionar als Medici.
Arreglar-ho, sí.
Sí, arreglar-ho. Però els Medici l'envien a la presó. l'envien a la presó, el tenen un temps a la presó, i després, com no era realment un personatge massa important, el deixen fora, però clar, la gent li dona d'esquena, s'entén que anar al seu poble, on té una petita propietat, i acaba venent fusta, diguem, tallant arbres i tal, perquè és el seu mitjà de vida, és a dir, que ell, com per això diu, quan la gent pensa, mira, que vell, aquest tipus terrible i tal, no, ell el que escriu és un mirall per a prínceps. en aquest sentit, no? Vam dir, bueno, si voleu triomfar, feu això, perquè és el que funciona, perquè els mons ideals, i fixa't que més ell escriu una època, que és clar, és molt convulsa, no? Que és el final de l'edat mitjana i començament del renaixement a Itàlia, no? Que és una època de guerres intestines, d'assassinats, de la història d'Itàlia és terrible. I clar, com reaccionen altres, com Campanella, com Tomàs Moro, com Francis Bacon, escrivint utopies, no? És a dir, bueno, és això, el món feliç seria una illa en la qual no hi hagi propietat, no hi hagi tot això, i, en canvi, i clar, per això, en realitat, són molt menys moderns, i ningú ja recorda Campanella, Tomàs Moro, sí, pel que van matar, etc, però ningú parla de les seves obres. En canvi, Maquiavel, clar, com deia, fa l'inrevés, i diu, mira, això
és
no...
És el que has dit tu al començament? És a dir, té un discurs molt actual, en realitat?
Clar. El que passa és que... és el que deia abans de el primer polític modern, és aquest tio que és un terrible. En realitat, seguim utilitzant i fent servir eufemismes. No? En aquest sentit, perquè, clar, en realitat, tots sabem que més o menys Maquiavel té raó. És a dir, que el polític inevitablement vol el poder que és, i vol mantindre's en el poder.
Home, des que has començat a xerrar, a mi no paren de venir-me dos o tres noms al cap, que jo crec que tothom els deu tenir un Silvio Berlusconi, per exemple.
Clar.
Que seria, si no tot això que estàs explicant, un Donald Trump.
Efectivament, no. Clar, però... Des del meu punt de vista, i és una qüestió... I ara ja ens col·loquem el que seria la política moderna. Això és inevitable que es produï... Clar, tu poses exemples extraordinaris de personatges excessius, no?
Ja,
amb la qual cosa és que són quasi una caricatura i es veuen com són, no? Però, clar, en realitat vivim una democràcia gestionada en Occident, no? En Espanya, tal, per partits polítics.
Ja.
Inevitablement... Els partits polítics són institucions privades i inevitablement el que vol una institució privada és perdurar.
No, està clar.
I que els seus càrrecs inevitablement perdurin en el temps. Mm-hmm. Amb la qual cosa, d'una manera, com deia, més eufemista, més disfressada, amb més rupatges, amb més embolcalls de discurs, etc. Però al final el que vol un partit polític, per damunt de tot, és arribar al poder.
Al poder.
I si això ho baixem als membres dels partits polítics, que volen els membres del partit polític?
El mateix.
És a dir, clar, és allò que... Per això, Carl Smith, que és un dels grans pensadors politòlegs del segle XX, diu això de que la guerra amor és sempre en contra del germà. És a dir, perquè qualsevol que militi en un partit polític probablement sabrà que el seu veritable enemic mortal no és el del partit de front, sinó del senyor que seu al seu costat, no? En aquest sentit, que és amb el que ha de tindre autènticament cura, no? Però això és el sistema, és inevitable, perquè no hi ha una... Per raons que ara no seria llarg, no hi ha una meritocràcia al respecte d'això, no? I clar, Maquiavel, el que descriu és això que és perfectament modern en aquest sentit, no? I és un dels reptes del nostre sistema polític, perquè fixem-nos que com el sistema polític està tan influenciat pels polítics, el que més ens preocupa i el que més estem focalitzats és en el tema de la elecció.
Yeah.
És a dir, clar, que ara crec que avui ha sortit una altra enquesta, no sé si del CIS, etcètera, tal. O sigui, estem tota l'estona... Aquesta és l'obsessió, perquè clar, però fixem-nos que aquesta és l'obsessió del polític, perquè clar, l'elecció és em toca a mi o no. Però clar, Popper, per exemple, diu, de cara al ciutadà, en realitat, l'elecció és el menys important de tot. Perquè diu, al final, per votació... Per sorteig, pel que sigui, les possibilitats d'encertar són com a mínim limitades. És a dir, perquè de fet, hauríem de partir de la idea de que escollint amb algú encertem, no? Amb la qual cosa això ja és... ingenu i optimista, no? En aquest sentit.
Home, però no és el mateix que escollis a un o escollis a un altre. Vull dir, hi ha eleccions que són millors que unes altres.
I jo, això... Saps el que passa? Que, clar, nosaltres no tenim perspectiva, però tu pensa-hi com veurà. Ara, nosaltres tenim una poca experiència, desgraciadament, democràtica, tant de bo que tinguéssim més, però tenim una experiència d'uns 50 anys de democràcia. Aquest període, com l'historiarà un historiador de dintre de 200 anys?
Segons l'historiador.
Clar, i segons...
Com tot,
clar,
a la vida.
I segons la seva posició política, però realment, sobre el dia a dia, la diferència... hem tingut governs de dreta, d'esquerra, ara inclús de socialistes en comunistes, etc. Però vist des de molt en fora, més enllà de qüestions cosmètiques, més enllà de qüestions, etc. Però les qüestions de fons, es vulgui o no, són molt semblants. O sigui, no ha hagut... Això és opinable, no?
És opinable.
És opinable. Però a mi em dona la impressió de que, perquè com a més vivim en un món absolutament connectat, etc., no hi ha uns canvis radicals, cadascú pot opinar el que sigui, pot votar el que sigui, però no, ni tan sols hi ha la possibilitat de canvis radicals. De fet, clar, pensa que inclús ara nosaltres estem sent governats per persones que amb el seu ideari és, diguem-ne, directament anticapitalista, no? En aquest sentit, però al final...
Anticapitalista? Governats per anticapitalistes?
Bueno, a veure, o sigui...
Posa'm un exemple d'això. Perdona, eh?
No, està clar, per exemple...
Sí, si parles de filosofia, jo callaré. Com parles de política, no.
Clar.
Ja t'ho dic ara que no. I mira que estic fent un esforç,
no,
Antonio.
No,
tu dius... Mira que estic fent un esforç. No. Però digues.
Sí, vull dir, per exemple, inevitablement, independent de les seves accions, per exemple, els ministres de Podemos tenen una càrrega ideològica marxista o d'ultraesquerra, això no entrarem, que no encaixa amb el neoliberalisme. És diferent. Però no canviaran el sistema econòmic. Perquè el sistema econòmic té una lògica pròpia i, independentment d'això, bueno, s'arribaran uns acords, tindran un matís cap a un costat o cap a un altre, però el gruix d'Espanya continua... sent el mateix, no? No sé si m'explico. I això és perquè, clar, en realitat... Com deia Popper, l'important, i jo comparto aquesta idea, de la qüestió democràtica no és l'elecció, en la qual jo crec que hi ha poca diferència, sinó la idea de limitar al màxim el poder dels polítics. Això és important, amb el màxim de filtres.
A favor de qui?
A favor sempre del ciutadà. Sempre del ciutadà, clar. Això és important. Fixa't que, a més, i ho hem comentat alguna vegada, en la pandèmia això ha passat a l'inrevés, en aquest sentit. I ha sigut el govern el que semblava que ens donava drets. I Popper diu, posar el màxim de filtres al poder individual polític a favor del ciutadà, i segur, posar que sigui el més fàcil possible fer fora el polític.
Si avui no estiguéssim en un programa de ràdio i això fos un sopar i fos divendres, avui teníem tu i jo conversa ben bé fins a les 7, les 8 del dematí.
Ja et diré.
Sí, avui és opinable. Tota aquesta última part de la teva intervenció...
Clar, no, però sempre és opinable el que dic, no? Bueno, clar, no és opinable que Maquiavel va viure el Renaixement, però me refereixo que, al final, les opinions sobre les seves...
Hauríem d'entrar en la manipulació de les masses, hauríem... parlar dels grans interessos econòmics a nivell empresarial i
clar,
a nivell dels grans lobbies de poder, que són més enllà, van més enllà dels polítics, el paper dels mitjans de comunicació...
Clar,
no?
clar, tot això, però al final...
Hauríem de tenir molts elements
clar,
en compte.
Però veuríem que al final la incidència directa del governant en un estat democràtic modern és limitada. No. És limitada amb això. I per això jo crec que, vist en perspectiva, tota aquesta època semblarà molt igual a un historiador dintre de 200 anys.
Què fas divendres? Antonio, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Filosofia. Un podcast de Ràdio Estel.